Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts. Estem a la meitat de la setmana, dimecres 3 d'octubre del 2018. I hores d'ara amb 18 graus a la ciutat de Lleida. Déu-n'hi-do, les coses que estan passant a Lleida. Quasi cap de bona, quasi cap de bona. Almenys d'aquestes famoses, eh? les que surten de l'àmbit lleidatà, però vaja. La gràcia de tot això és que sempre s'hauria de posar remei ràpidament, però no és el cas. La justícia segueix sent lenta, molt lenta. En fi, nosaltres avui buscarem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa. Evidentment parlarem de la Diputació de Lleida, parlarem del cas Nàdia i d'altres coses, eh? Començarem avui una sèrie d'espais que ens acompanyaran els dimecres, en els que tindrem aquí amb nosaltres un advocat per parlar de molts temes. Algun potser no t'interessa, però segurament algun dels temes que tractarem et serviran. I com que et serviran, doncs jo t'encoratjo a que ho escoltis. Ho farem des de Gonzalo Abogados i cada dimecres tractarem de temes. Escolta, de totes maneres, ja saps, tens el nostre número de WhatsApp, perquè si vols fer la teva aportació o dir, escolta, vull que toqueu aquest tema, no sé, herències, lloguers, recurrir multes, en fi, el que cregueu, 664-526-180, 664-526-180. Feu la vostra petició perquè podem triar temes a l'atzar, però sempre és millor fer-n'hi un doncs que t'incumbeixi a tu, que et vagi bé a tu. Doncs avui comencem aquesta sèrie d'espais que ens acompanyaran durant les properes setmanes, els dimecres. També parlarem amb el Cosme García i escoltarem la seva entrevista a Cosmopolita i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una. A partir de la una, la Nacional 240, parlant de propostes d'oci, tant de Tarragona com de Lleida, que són aquestes que, escolta, que a vegades no costa res agafar el cotxe i anar cap allà, o que agafin el cotxe i vinguin cap aquí. I a 2:15 parlem de noves tecnologies a l'Espai Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. 18 graus tenim ara a la ciutat de Lleida, el mateix segueix fent fresca. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres continuarem amb un cel clar en conjunt a les comarques de Lleida i les temperatures pujaran més. Hi haurà màximes de 27 graus a la capital, també a Balaguer. A Tàrrega tindrem 25 graus. A la Seu d'Urgell avui màximes de 24, a Viella de 20. El vent continua fluix, variable, amb tendència a bufar de l'oest. Demà dijous tindrem una jornada assolellada novament a les comarques de Lleida amb unes temperatures que no variaran molt respecte a avui. Poden pujar una mica a la Vall d'Aran només durant el dia. Hi haurà mínimes de 11 a Lleida i Balaguer, 12 graus a Tàrrega, 6 a la Seu, 5 graus a Viella, molta diferència entre mínimes i màximes, i el vent continuarà suau i variable també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs comencem amb el tema d'ahir. El tema d'ahir que va deixar en història el tema d'abans d'ahir. És curiós això, perquè clar, ja dèiem ahir que el que va passar ahir és història i l'actualitat és el que passa avui. Doncs Joan Reñé es va negar a declarar davant dels Mossos i assegura que en cap cas es planteja dimitir. Vull dir, perquè la gent que va demanar la dimissió, doncs tranquils, que ja va deixar clar que no es planteja dimitir. El president de la Diputació de Lleida defensa la seva honorabilitat i honestedat i assegura no haver rebut mai cap comissió. Bé, això ho ha dit amb declaracions, no pas davant del jutge, que encara no ha anat a declarar. Es van negar a declarar davant dels Mossos d'Esquadra. Escoltem a Joan Reñé quan diu que no té cap mena d'intenció de dimitir.
Jo entenc que les persones dimiteixen quan fan alguna cosa mal feta. Jo no he fet res mal fet. Per tant, en cap cas em plantejo la dimissió. I per tant, no solament no em plantejo la dimissió, sinó que demà recuperarem l'agenda dins de la més estricta i absoluta normalitat, que vol dir de servei als ciutadans, als ajuntaments, als alcaldes i als regidors.
En fi, Joan Reñé va quedar amb llibertat, amb càrrecs, i també els altres 25 detinguts, perquè recordem que aquest operatiu, de moment, s'ha saldat amb 26 detinguts contra la corrupció, que també van quedar lliures amb càrrecs a l'espera de declarar davant del jutge. Per la seva part, Reaccions. Esquerra Republicana de la Diputació de Lleida reclama que s'assumeixin les responsabilitats que pertoquin per preservar la institució. El PSC anuncia que també en demanarà, en cas que es demostri la corrupció a la corporació, després de la detenció del president Renyer, demanarà la seva dimissió. El Partit Popular de Catalunya demana ja la dimissió del president de la Diputació després de la seva detenció. Marisa Xandri insta Joan Renyer a exercir la seva defensa des dels jutjats i assegura que la corporació no es pot permetre tenir un president suposadament corrupte, perquè s'ha de vigilar el que es diu avui en dia, s'ha de dir suposadament o presumptament. En fi, l'operació contra el president de la Diputació de Lleida té l'origen en l'adjudicació de depuradores del Pla d'Urgell. S'està investigant si Renyer i la seva número 2 van arribar a cobrar comissions bimensuals de fins a 11.000 euros per al seu lucre personal. Canviem de tema, canviem de tema. Anem cap als jutjats. Avui, segon dia del cas Nadia. El pare de Nadia va declarar ahir que els diners de donacions es van gastar en tractaments per a la nena fora d'Espanya, que no té cap mena de comprovant, i fins i tot ha donat noms d'algun hospital que ni tan sols existeix. Insisteix que la malaltia de la seva filla té risc per la seva vida i que mai va voler enganyar ningú. Amb aquest respecte, avui, el segon dia de judici, hi haurà els especialistes mèdics que declararan que no, la seva vida, tot i que està malalta, no cor cap risc. I que, per tant, doncs, aquesta és una de les primeres coses amb les que es va enganyar. Van aconseguir recaptar fins a 1.100.000 euros. 1.100.000 euros. Els Mossos d'Esquadra han identificat a 5.574 víctimes, totes que van fer la donació, com faríem tothom. Quan alguns demanen ajuda, per molt durs i dolents que ens pensem que som el ser humà, quan alguns demanen ajuda, i per desgràcia, quan hi ha un menor involucrat, escolta, qui més qui menys, acaba ajudant d'una manera o altra. I això és el més greu. Això és el més greu. Que molta gent que segueix necessitant ajuda, ara quan ho demana hi ha gent que se li ha fet el cor una mica més dur i diu, caram, si em va prendre el pèl aquest, igual aquest altre també me l'està prenent. I aquest és un mal que no es quantifica en el judici. Són tres dies de judici. Avui és el segon, demà hi ha les conclusions. Es demanen 6 anys de presó pels dos. El Fernando Blanco, el seu pare, està dient que tot ho va fer ell, vol desvincular la seva mare, però vaja, el tren de luxe amb el que vivien les dues persones, doncs, vaja, vull dir, potser ja s'ha gastat l'excusa de jo no sabia res. S'ha fet anar molt i potser jo crec que ja està gastada. De totes maneres, són els tribunals els que acabaran de decidir si això és així o no. Anem a parlar d'esports, ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs avui d'esports direm que a la Seu d'Urgell s'allotjaran més de 600 esportistes i els seus acompanyants durant la celebració dels Jocs Especial Olímpics, que ahir la torxa es va passejar per Lleida, des de la Seu Vella fins a l'Ajuntament de Lleida, fins a la Paeria. Més d'una vintena dels 1.500 participants a l'esdeveniment esportiu provenen de clubs de la capital al Urgellenca. I, si contem tota la província de Lleida, doncs són fins a 183 els esportistes que estaran participant aquests propers dies a la Seu d'Urgell.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs ara sí, aquí ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I 3 d'octubre, però de l'any 1993, a veure de què es parlava.
Doncs anem a Os de Balaguer, seria la seu dels campaners de Catalunya. Un dels projectes, l'edició d'una publicació sobre aquest tema, i l'associació intentaria recuperar la tradició per Catalunya. Ja es coneixien més de 100 persones que es consideraven campaners. La població de la Noguera, Os de Balaguer, va viure la creació d'aquesta nova cofreria. Els sindicats volien que la Generalitat participés en l'empresa SEAT i UGT, Catalunya va sol·licitar a les institucions que es mullessin en aquesta empresa. Comissions Obreres estaria disposada també a que la zona franca produís components. Aquests dos sindicats també demanaven l'entrada de capital del govern central. Disseny i moda. Ja vam parlar ahir d'aquest certamen de disseny i moda. Mm-hmm. I va tenir, ara i avui ja podem dir, que va tenir 14.000 espectadors, o sigui que 14.000 persones van anar a presenciar aquest festival de disseny i moda. La major part dels expositors eren del mateix Mollerussa. El públic va acollir amb satisfacció els muntatges coreogràfics que es van fer a la presentació de disseny i moda. També els castells de Montclar i de Montsonís van acollir 20.000 visites en un any. Es va celebrar una gran festa per la commemoració a la que hi va assistir el president Jordi Pujol. Els cicles de música als castells van servir de dinamització per aquestes festes, per aquestes inauguracions. El castell de Florejacs tenia previst obrir les seves portes al mes de novembre i es va crear també un quadern pedagògic per totes les escoles perquè coneixessin, perquè tinguessin idea de los castells que teníem aquí a les nostres contrades. I acabem parlant del polític Duran i Lleida, que reclamava en aquells moments solidaritat a Madrid per poder construir el tan desitjat túnel de Salou. Tornem a parlar del túnel de Salou. Catalunya volia contribuir a finançar el PER de dudosa justificació. Demanaven una contrapartida, poder finançar també el PER, ja sabeu, on lo donaven al PER. Andalusia,
sí.
I que el govern mos ajudés aquí per fer el túnel de Salou.
Túnel.
Però lo per sí que es va fer, però el túnel de Salou no.
Anava a dir, dic, no sé, l'any passat sé que en parlàvem, i fa dos anys, anys, però va que el túnel no...
No s'ha fet, ni se farà. Hi havia molta il·lusió per fer-lo, però no.
A més, ni és un, no, ni no és un projecte que estiguis calent ara, eh?
No, està ni al fons. Que va, està l'aigüera.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Tengo la solución más fácil y definitiva para el seguro de coche.
¿Cuál es?
Pues el seguro que te permite gestionar casi todo desde el móvil, consultar recibos, dar partes, solicitar una grúa y tú sin enterarte.
Madre mía, ¿llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I estem al bell mig de la setmana, ho hem parlat al principi, i avui comencem un espai que ens acompanyarà durant una bona pila de setmanes, un espai de molta utilitat, ja ho veureu, eh? Possiblement doncs, hi haurà alguna setmana que tocarem un tema que dius, bueno, a mi aquest no em diu res, però com a norma veureu que és un tema molt, molt útil. I de què parlarem? Doncs parlarem de les lleis, de tot el món de les lleis, de les normes, de tota la part legal, perquè és un tema que ens afecta a tots, però que en tenim força desconeixement. Solem actuar sota titulars, és a dir, he llegit un titular, m'han dit això, tinc un amic que m'ha dit que faci això, però després les lleis ens costa de conèixer, i és normal, cadascú doncs, es dediqui al seu. I per tant, nosaltres el que hem fet és buscar un bon bufet d'advocats amb molta experiència i que toquen molts temes per tenir-los de manera ja fixes aquí. És com el metge de capçalera, doncs nosaltres hem triat el nostre advocat de capçalera. Hem triat a Gonzalo Advocats, els trobeu a Lleida al carrer Blondel número 11, la primera planta, a internet, a gonzaloabogados.com, i si no els hi podeu fer un truc de telèfon al 973 27 27 99, que és fàcil de recordar, 27 27 99. Avui ens acompanya l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia tingueu.
A més d'advocat i dedicar-te doncs, a l'advocacia, ets professor a la Universitat de Lleida.
Soc professor de dret mercantil a la Universitat de Lleida, correcte.
I ja havies vingut aquí, per tant, estàs poc nerviós.
Bueno, ja veurem.
El Josep Lluís, recordo que la temporada passada ens vas acompanyar, crec que com a mínim una ocasió, parlant doncs, de coses puntuals, però aquesta temporada hem cregut que és important tenir-vos a tot el vostre bufet de manera regular, perquè a més l'actualitat mana, és a dir, potser un tema que avui ningú en parla, es posa de moda perquè ha passat alguna cosa o perquè hi ha hagut alguna actuació d'aquí un mes i llavors n'hem de parlar. Recordo, per exemple, el tema de les hipoteques, de les despeses de la hipoteca. No recordo jo mai que els meus pares en parlessin d'això, però va haver un impàs d'actualitat que va fer que es comencés a parlar molt d'aquest tema, no? I llavors comença a haver aquests titulars que deia jo, aquestes informacions. Coneixes un munt de persones que entén de tot, però al final on has d'anar a morir? Doncs a la gent que hi entén de veritat. Aquests que tu pots anar allà i dir-li, escolta, mira, la meva situació és aquesta.
Aquest és un bon consell, Ricard, que la gent vagi a assessorar-se a qui realment ne sap, amb un especialista, amb aquesta matèria. Aquest crec que és un molt bon consell.
Doncs escolta, anem a entrar en matèria, Josep Lluís, perquè hi ha una... I això ja ens en vas parlar, i és un tema que existeix, legalment existeix, està, doncs, contemplat, i que en algunes situacions pot ser doncs un renéixer, un tornar a començar. S'anomena la llei de la segona oportunitat. Explica'ns, què és aquesta llei de la segona oportunitat?
Mira, la llei de la segona oportunitat naix a l'any 2015 i crec que és una llei que, tot i que aporta força solucions amb alguns problemes de morta gent, perquè la crisi ha deixat força gent, diguem-ne, tocada, és una gran desconeguda, tot i que els col·legis d'advocats, el de Barcelona i en particular el de Lleida, han fet campanyes en aquest sentit, és una gran desconeguda, i el que permet és que una persona que tingui una situació crítica com a deutor, a través d'una sèrie de mecanismes, faci net i quedi alliberat de totes les seves obligacions. Sembla increïble, sembla algú que ho senti això pot estar escèptic, de que semblen solucions miraculoses, impossibles, però realment és així i és un gran desconegut.
Mm-hmm. Potser és que estem escarmentats amb allò dels elixirs, no? O de la...
Sí.
Escolta, donem una píndola que m'ho cura tot. Estem una mica escarmentats, però ull, perquè tenim un advocat aquí i ens està dient que... Ara ens explicarà, perquè evidentment això no és ni per tothom i s'ha de complir una sèrie de requisits. Però això és una figura legal que existeix, la llei de la segona oportunitat, i que, escolteu, de vegades no ho podem preveure i ens han anat mal dades i estem marcats de per vida per una quantitat ingent de deutes que no podràs fer-ne front mai, i que això et marque no només a tu, a les teves generacions de després, fills, etc. Anem a parlar d'aquesta llei de la segona oportunitat, Josep Lluís. Què suposa aquesta llei?
A veure, suposa una excepció amb una regla general. O sigui, la regla general el que diu és que jo dels meus deutes no soc responsable en tots els meus béns presents i futurs. És a dir, que a mi els deutes me perseguiran fins a la mort i fins i tot si no hi fico un remei, els meus hereus, clar, els meus fills, si no fiquen un remei com és acceptar una herència benefici d'inventari, pues, també li perseguirien fins i tot aquests deutes. Uh-huh. I aleshores el que suposa aquesta llei és una excepció i poder fer net, és a dir, liquidant el meu patrimoni present i complint una sèrie de condicions que potser val la pena parlar-ne, almenys dels més importants, jo faré net. Això què vol dir? Que en un futur ja no m'embargaran la nòmina, que en un futur ja podré tindre un compte a un banc de manera normal, sense por que me l'embarguin, que podré tindre una targeta de crèdit, que podré cotitzar, ara he fet vida nova. I amb aquesta intenció ho fa el govern, amb el sentit de que tota aquesta gent que a la crisi ha sortit malparada, ve per deutes pròpies o ve per deutes aliens, és a dir, el pare que avala el fill, el germà que afiança a l'altre germà, pues, que fer-ne net d'aquestes obligacions i dir, bueno, borrón i cuenta nueva, i a partir d'ara ja sóc lliure, uh-huh, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs anem a aprofundir, Josep Lluís. Qui se'n pot beneficiar i quins requisits han de complir?
A veure, caldria diferenciar una mica entre els que són empresaris, actualment, me refereixo, no en el passat, i aquells que no són empresaris. Però els grans trets, per sense entrar a particularitzar, és que tinc que complir una sèrie de requisits, uns a priori i uns altres a posteriori, vale? Els requisits a priori són molt senzills i per lo general es complir la majoria de la gent, és a dir, per exemple, que no haguem sigut condenats per delictes contra el patrimoni, per delictes contra la hisenda pública, per delictes contra la seguretat social, que, bueno, que tampoc haguem demanat aquest benefici anteriorment, en els últims 10 anys, una sèrie de requisits molt senzills que el 99,9% de la gent compleix. I uns requisits també de que aquell concurs no es declari culpable, és a dir, que no s'averigui que jo estic en una situació irregular, pues per culpa greu o per una situació que hagi amagat béns, per exemple, i un control a posteriori. És a dir, el control a posteriori és que no se'n descobreixi durant 5 anys que ha amagat béns, que lo qual la majoria de la gent no és el cas, i que durant 5 anys no esdevingui el que diu la llei a mejor fortuna. Què vol dir? Que no en toque el gordo de la loteria. Perquè si toca el gordo de la loteria, pues tindré que complir més bones obligacions. No, un premi de loteria petitet no té significat. Complir una sèrie de requisits jo em puc acollir amb aquests mecanismes i, ja dic, fer net, liquidant això sí el meu patrimoni. És a dir, el patrimoni que tinc, això sí, el tindré que sacrificar, perquè penseu que tard o d'hora aquest patrimoni quedarà sacrificat. Tinc més deutes que béns, tard o d'hora, d'una manera o altra, per tant, fem-ho ja, fem-ho ràpid i passem a una altra cosa, no? Aquesta seria la idea general i el procediment pot tindre particularitats depenent qui siga, però bàsicament la idea és aquesta.
Clar, quin és el procediment? Suposo que també hi ha aquesta diferència entre persona particular física o persona que es dedica als negocis.
Sí, però diguem-ne que a grans trets la persona que s'acolleix amb això és una persona física normal, perquè abans potser sí que era empresari. Si és empresari actualment, podem entrar en particularitats, però la idea és, la noció general és que jo començo aquest procediment per lo general amb una empresa davant d'un notari, intento arribar a un acord amb els acreedors, amb aquest acord puc rebaixar el que vulgui i puc ajornar, fraccionar aquest deute el que vulgui. Fins i tot eliminant pues, el 99% del deute o ajornant-ho a 5 anys. Si no arribem a un acord, i també he de dir la veritat que la majoria de les vegades no s'arribem a un acord, ja passem a una fase judicial on se liquiden aquests béns, on amb l'import d'aquests béns, que pot ser zero, perquè pot ser que en aquestes alçades ja només me quedi una nòmina, val? Bueno, se paga el que se pot, i lo de més, si, ja dic, si el concurs no és culpable, que jo no he amagat res, no he fet cap malifeta, pues aquest restes se quede perdonat. Amb una excepció, el nostre elixir també... Sí. I és que la llei matitza que els deutes amb les administracions públiques, Hisenda, Seguretat Social, per deutes propis, per derivacions de responsabilitat, aquestes tenen un règim específic que aquestes no són tan fàcils de perdonar. Mm-hmm. Aquí ja entraríem en una segona fase, i és que durant 5 anys jo hauria de plantejar un pla de pagaments. Bé? I la idea és que al acabament d'aquests 5 anys, però aquesta també vos confessaré que no és una qüestió pacífica, que els jutges tiren cap aquí, però que no està massa clar, al cap de 5 anys també tindria que quedar net. Aleshores, imagineu una persona pues, que digui als bancs 80.000 euros i que digui pues, 10.000 euros al Seguretat Social. La conclusió, al cap d'aquest procediment, fent-ho bé, és que aquesta persona quedarà neta i podrà fer un nou camí.
Mm-hmm. Però... lliberada del tot? És a dir, al cap de 5 anys complint tot això...
Sí. O sigui, si tens...
Per refer vida nova, tornar a tenir ingressos i tot?
Si jo només tinc deutes amb particulars, que no siguin administracions públiques, uh-huh, m'és igual que sigui un proveïdor, que sigui un banc, que sigui el que sigui, ara he fet net ja, val? I solament amb el cas que hi hagi administracions públiques tindria que passar amb aquest pla de 5 anys fent un pla de pagaments, una quantitat petita, que possiblement sigui fins i tot inferior a la que m'embargarien si estic embargat. I a partir d'aquí, efectivament, jo estaré absolutament net. Tindré la meva nòmina sense cap mena d'embargament, encara que tingui una nòmina elevada, això no es devindrà major fortuna, poder tindre comptes als bancs, la meva targeta de crèdit, no m'embargaran la pensió en un futur, estaré lliberat.
Molt bé. Doncs aquesta és la, el gran 13, la llei de la segona oportunitat, com ja dèiem al principi, escolta, aquí a través de la ràdio no solucionarem la vida a ningú, sinó que us diem que existeix això i que si voleu aprofundir, si creieu que us podeu acollir amb aquesta llei, doncs ja ho sabeu, a Gonzalo Abogados, al carrer Blondel número 11, a la primera planta, o a internet, gonzaloabogados.com, els hi podeu fer una visita i dir, escolta, avui t'he escoltat a la ràdio, que també els hi farà il·lusió, i dir, jo aquest tema que heu parlat avui, no ho sé, no sé si m'hi puc acollir o no, parlem-ne, que al final és això. Suposo que els casos particulars són això, ens asseiem, i estudiem-lo.
Correcte, crec que cal rebre la informació sense escepticisme, acostar-se a un professional i analitzar el cas concret, però amb una certa dosi d'optimisme.
Hem parlat avui amb el Josep Lluís Gómez, és advocat, ja també professor de la Universitat de Lleida, ja ho hem dit, i membre del bufet de Gonzalo Abogados, que recordeu que estan a Blondel 11, primera planta, o a gonzaloabogados.com. Josep Lluís, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I al punt que arribem a 3:15, anem directes cap a l'entrevista Cosmepolita. Cosme.
Bueno, i vam passar ahir precisament la festa patronal de la Verge Blanca de l'Acadèmia Mariana de Lleida, i la nostra patrona, i ara arriba el moment de retrobar-nos amb aquells personatges que, bueno, us descobrim una mica més de prop, per conèixer-vos una mica com són, perquè tal vegada ho coneixem per la seva signatura, per la seva fotografia o per la seva veu, tal vegada per la seva imatge, però avui ho volem conèixer una mica més de prop. Volem parlar amb Rafa Borlansa. Ell és, bueno, la persona que ha estat al front i ha coordinat Arts de Ponent, és, bueno, un dels artistes pictòrics importants. Quan vostès vegin que als carrers de la ciutat hi ha algú sentat amb un tamboret i està pintant, o que hi ha una carpa i al cantó hi ha una sèrie d'obres, potser vostè mira la signatura i fica Rafa Borlansa. És una persona que sap vendre molt bé Lleida i sobretot amb imatges. Rafa, benvingut i bon migdia.
Hola, moltes gràcies.
Bé, on vas néixer, Rafa?
Vaig néixer a Benavarri.
Benavarri o Benavarri?
Benavarri. Bueno, Benavarri, també es diu Benavarri. Però...
Sí, sí, l'altre dia li deia Alfredo Sancho, el seu alcalde, dic Benavarri o Benavarri. L'important
que... Sempre em trobo més còmode dient-li Benavarri, però bueno, però és, vull dir, no per res, sinó simplement perquè la meva llengua materna és el català i llavors, pues, dient que lo de Benavarri, pues, queda una mica com a forçat, per dir-ho així, no? Però bueno, que en realitat és com molts pobles, no?
Vinies a Lleida sovint o no?
Sí, bueno, la veritat és que tenia aquí, pues, bueno, tenia aquí ma germana, tenia aquí família, no?, que al final, pues, bueno, l'anàvem a visitar i tot això, i, bueno, la veritat és que per mi, quan era petit, o sigui, clar, venia a Lleida, era quasi com venia a, què te deia jo, a Disneylandia, no?
I quan estudiaves, que des d'aquells que a la llibreta anaves fent dibuixos, no? Perquè a vegades fem allò dels rombos, los quadradets, les redones...
Ho he pagat car, això, perquè m'ha costat un castanyol que altre, que per part d'algun profe que no els va sentir massa identificat. Ja. Però sí.
I per què te ve aquesta vena de pintar? De on ho vas treure? Te va agradar sempre o vas saber...
Bueno, no, sempre em va agradar. La veritat és que per mi era quasi com una via d'escape al mateix temps de comunicació, saps? Vull dir, era com entrar dins d'una dimensió, no? Vull dir, en la que tot era possible, no? Saps? I era una mica... Per això, era com, bueno, no sé, com una manera de viure, no? I sempre ho he entès així, de fet. Sí.
I estàs dins del món, bueno, de l'art, amb el qual a Lleida, pues, han sortit gent molt bona, no? En Víctor Pérez Pallarés, ha pogut sortir, pues, bueno, no sé, Màrius Carretero, sempre recordat, o també podem recordar, pues, bueno, a persones que, com Quim Ureña, que ha triomfat a Lleida, però que, bueno, que sente que anar a Andalusia, perquè allí la seva obra es pot treure molt millor, no?
Sí.
I us vau unir. I com a quanta gent haurà a Lleida, d'allò que diu, bueno, són artistes que es poden vendre els seus quadros?
Sí.
Això ens ho podia dir en Vilella, on s'ho podia dir a Josep Àngel Comas, que en tenen, no?
Sí, home, bueno, ara recentment he obtingut el primer premi, el premi especial de Raig Naval, de pintura. Mm-hmm. Vull dir, fa, bueno, ahir me'l van entregar. És a dir, que realment, pues, per mi és tot un honor, no?, poder rebre aquests guardons que, bueno, que es fan aquí, a la ciutat de Lleida, i a més, vull dir que és una ciutat en la que estic íntimament lligat amb ella, yeah, i em sento molt...
Molt lleidatà, ja, no? Ja, molt
sí, lleidatà. Sí, bueno, jo pràcticament vaig néixer a Benavarri, però em sento lleidatà. La veritat és aquesta.
Rafa Borlansa, per aquells que no coneguin les teves obres, que ja deuen ser pocs, no? Però en què les bases?
Les obres?
Sí, les teves obres, en què les bases? Ah, amb imatges, bueno, en què treballes?
M'agrada molt treballar del natural. És a dir, jo me planto al carrer i pinto el que en aquell moment amb el carrer està succeint. No? Quasi bé és com una instantània.
El que passa que si haguessis fet lo d'ahir no t'hagués capigut amb un quadre, com hi havia tanta gent, no? Aquestes coses que passen, no?
Sí, sí, sí.
El que va passar però... el dilluns, vull dir. El que va passar el dilluns, sí, pues bueno, que sí, hi havia molta gent. Sí. Igual no té cap al quadre.
Sí, bueno, no, el que passa és que... també, vull dir, amb la pintura com hi pots imprimir en certa manera el que tu vulguis, i quan parlo d'imprimir entre cometes, vull dir que pots imprimir l'atmosfera, li pots imprimir la gent, li pots ficar el que tu vulguis perquè t'ho permet, no?
Fins i tot la imaginació encara que ho veguis, no? Fins i tot la imaginació encara que tinguis la imatge davant.
Clar, clar, les llicències artístiques jo crec que és el millor que té la pintura, és que pots fer el que vulguis i li pots ficar el color que vulguis, perquè és així, no? Vull dir, és com, no sé, és com veure-ho d'una altra manera, saps? Vull dir que, per això moltes vegades la gent quan veu una imatge diu, oh, no m'havia mirat mai així, no? Vull dir que, de certa manera, hi pots ficar aquesta part, bueno, com per exemple quan he pintat molts baratillos, no n'hi ha cap d'igual, però el baratillo té una màgia, no? És que des que era petit que la conservo aquí dintre. Yeah. I clar, cada baratillo extrec una mica allò que a mi me movia, saps?
Que... suposo que cada baratillo és diferent, perquè potser dius, ui, que havia aquell nino que es bellugava i no l'hi fica. Havia aquelles pilotes que estaven a l'altre cantó o mirant altres pianos de baix.
Clar, saps què passa? Que com una mica... era com, per mi cada vegada que el visitava era màgic, és a dir, no era el mateix baratillo amb les mateixes pilotes, amb les mateixes... no, sinó que era un baratillo diferent i de fet bueno, mantenia sempre algo espectacular, no? Clar, el fet de que el repte de pintar-ne més d'un baratillo sigui també és aquest, no? Vull dir, és que cadascun sigui diferent, perquè a part també, vull dir, per mi mateix, vull dir, també, és, a part del repte, també és una satisfacció poder oferir una obra diferent i singular, no?, a la gent. No?
Com ets com a persona? Ets un entremaliat? Ets un home tranquil? T'enfades molt amb tu mateix i quan acabes un quadre ho ratlles i llances?
Bueno, també em passa això. Sí, perquè o sigui, la gent em coneix com potser com una persona tranquil·la i, bueno, i potser ho soc més de cara a l'exterior que de cara a l'interior, saps? A l'interior pues, pateixo molts estressos, no? Vull dir, a nivell de pues, que si jo, vull dir, des de una obra que no m'acaba de convèncer i llavors pues, bueno, pues, no aconsegueixo imprimir el que jo vull amb aquella obra, saps? I clar, i això pues, fa patir i, bueno, i a vegades pues, t'enràbies i pues, fora. O sigui, la parques o la deixes o de vegades fins i tot la rebutges totalment.
Jo he llegit bastants llibres d'art, hi havia, no sé, un de Velázquez que va llegir, però ara et preguntaré dues coses. Una, afirmació que faig, que en un llibre de Velázquez que ficava que un bon senyor va anar i li va dir «Tengo tanto dinero, pínteme usted tal cosa por este dinero». Sí, això és una cosa que em va sobtar molt, no? Que et puguin ficar preu amb una obra i t'exigeixin que facis algo o algun motiu. Sí. No? I la segona és que és el que et mires més? Un Van Gogh, un Goya, un Velázquez? Què t'inspiraria més?
Bueno, depèn del moment, perquè això és com la música clàssica i la música del rock and roll. Hi ha moments en què, per exemple, per dir...
Podrien ser estats d'ànim?
Eh?
Podria ser estats d'ànim? O només feies la llenca, un, dos, tres, allò que...
Sí, sí, sí. La veritat és que no he sigut massa bon ballador, però, bueno, ho he intentat perquè, en fi, era una cosa que a part que m'agrada, però vull dir que no se'm dona bé, és com la música, tampoc se'm dona bé, però m'agrada escoltar-la, saps? Vull dir, en fi...
Si a Ronda Matinal, que era un programa que escoltaves, tinguessis que ficat un apodo, com te ficaries?
No ho sé, ara m'has agafat.
El nen de Benavarri.
Podria ser, per què no?
El nen de Benavarri ha venido pintor.
Sí, sí. Bueno, el que passa és que al final els sabodos, jo, per exemple, sempre m'han dit de Casa La Matosa, que era...
Bueno, són les cases pairals, no?
Que era la casa pairal, sí. Llavors, vull dir, sempre... Bueno, resulta que la casa on vivíem abans, vull dir, era una casa que abans se deia Casa Matas de la Parra, saps? I fixa't tu. I després van passar a Casa de la Matosa, no?
Ja, ja.
Llavors, no sé per què del nom canvi, de la casa,
canvi, no?
Del canvi, sí. Però, bueno, recordo que també hi havia una casa una mica més allunyada, que també era nostra, es dia casa porta cremada.
Déu-n'hi-do.
I diem que aquestes apotes, pues, bueno, suposo que tenien algun significat, però alguna cosa li havien dit, no?
Vinga, però... anem acabant dues coses.
Molt bé.
Una, ja que has fet tants dibuixos, o sigui, ja que has pintat tant i tal, i t'has ficat davant, tu segur que no falles. Quants són el número de gegants del grup escultòric de gegants?
De Lleida.
El de l'Ajuntament.
Pues,
us has vist passar 36 vegades per davant teu, us has de pintar? Vinga, va.
Segur que sí, però no, ho sento, fallo. No sé comptar. No s'ha comptat mai. Bueno,
12.
12 n'hi ha? Sí. Ja m'imaginava.
I la seu vella, com t'agradaria més de fer-la? De front, de cantó, des de dalt, amb un dron, com t'agradaria fer-ho?
Bueno, amb un dron seria interessant. No ho he fet mai, però seria interessant amb un dron, perquè oferiria una
imatge diferent. Que el dron te donés la imatge i tu una fent, no?
Clar, sí. Vull dir, seria interessant. La seu vella és, bueno, és espaterrant pel costat que te la miris, perquè no té desperdici. És una cosa... és un monument, bueno, espectacular.
Serà patrimoni amb el seu turó?
Evidentment. Jo crec que sí. Jo aposto que sí, vamos. Sí.
Rafa Borlansa, per acabar, em coneixes fa molts anys. Ara ho farem a l'inrevés, que això pot te serà fàcil o difícil. Me pots fer la pregunta més compromesa que tu creguis? Mójate.
Ara m'agafes...
Ah, no, si a tothom me l'agafo igual. O sigui,
sí. No sé. Bueno, jo crec que... per què estàs tan implicat amb les cases regionals? És algo que també m'ha cridat sempre l'atenció.
Molt fàcil, perquè jo sóc un defensor de les arrels, costums i tradicions i penso que ningú ha de perdre les seves i identificat al lloc que t'ha sabut acollir. I, per tant, jo he cregut que crec en persones i aquestes són les que constitueixen aquest tipus d'entitat. No tan sols això, sinó a 21 entitats de la ciutat.
Doncs pues mira per on, Cosme, que me semblava que m'anaves a contestar això perquè és que jo ho tenia claríssim que era així. Però molta gent no diu, és que Cosme està implicat en moltes... cases regionals, jo dic per això, perquè el Cosme, o sigui, és un... Bueno, li apassiona, no?, tots els costums, totes les tradicions i tot el que té que veure amb el món de...
Molt bé, doncs ja està. Ja, com ho has dit, ja els altres ja me coneixen, ja n'hi ha prou.
Pues molt bé.
Rafa Borlansa, moltíssimes gràcies a seguir pintant a la nostra ciutat de Lleida i exportant-la fora i felicitats pel premi.
Molt bé, moltes gràcies, Cosme.
Molt bona tarda, adeu-siau.
Bona tarda.
Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com. Ah, si vostè també volen fer alguna pregunta, jo les contesto. Cap problema, Ricard. Quan vulguis, me fas la que vulguis. Com tu ja t'ho saps tot, però alguna segur que haurà que me comprometràs. Digue't el teu correu i el teu WhatsApp.
Gràcies, Cosme. El WhatsApp va 664-526-180, que és més fàcil. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Doncs apa, obrim la finestra del record ja al vell mig de la setmana, dia 3 d'octubre, avui.
Molt bé. Avui parlarem de Lleida i de l'aigua a l'horta de Lleida. Per a l'horta, una cosa ha estat vital, i aquesta és l'aigua. Cal no oblidar que la ciutat de Lleida i les seves rodalies han estat beneficiades llargament per les aigües del riu Segre, que feren d'aquest indret concret una terra fèrtil. Tot i que no faré una àmplia descripció de la construcció de les séquies i del braçal de rec, sí que cal dir que sense aigua no hi podia haver certs tipus de cultiu. Quan Ramon Berenguer IV conquerí Lleida, entre l'estol de repobladors que arribaren hi trobem un nom que ha de destacar-se per aquest fet. És Pere Ramon de Sassala, el qual ha estat conegut i reconegut donant nom a un carrer de la ciutat com a Pere Cavaséquies, el mèrit del qual fou cavar la séquia del Segrià i portar les aigües del riu Noguera Ribagorçana des del Congost de Castellonroi fins a Lleida, cosa que va convertir en regadiu les terres del Pla i fet que va transformar les fins aleshores seques i estèrils terres en les fèrtils i florida horta lleidatana. L'horta de Lleida avui és considerada com la més extensa i la més rica de Catalunya. Aquelles grans esplanades, altre temps ermes i deixades de la mà de Déu, es van transformar, gràcies al miracle de l'aigua, en un veritable verger. Per arribar a ser el que és, però, ha estat necessari molt esforç. Ha calgut teixir la comarca i l'horta amb innombrables canals i séquies, la qual cosa ha fet realitat que aquella terra seca es convertís en la ufanosa horta que podem veure avui. Que ningú la malmeti seria el desig i la conscienciació de tots plegats, perquè a vegades hi ha massa perills que per fer noves variants, nous projectes i noves realitats, a vegades es pot malmetre un bé tan preuat com l'Horta de Lleida. I per acabar, una dita que ens diu que quan més neta és la cara, més s'hi veu la mascara.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Nosaltres busquem les senyals horaris que ens indicaran que arribem a la una de la tarda. Busquem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE i després hi tornem amb la Nacional 240 parlant d'OSI i a partir de 2:15 de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida.
La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo mantiene a los políticos en prisión, en la cárcel. De nada han servido las palabras de algunos ministros del gobierno de Pedro Sánchez hacia esos políticos independentistas, reclamando su libertad condicional antes del juicio. Patricia Rossetti.
Continúa el riesgo de fuga y de reiteración delictiva y el Supremo vuelve a rechazar los recursos de los 9 encarcelados. El principal argumento se basaba en el impacto que el encarcelamiento causa a sus familiares y su situación. Consideran además que la prisión preventiva vulnera sus derechos fundamentales a la defensa y a un juicio justo. El Supremo rechaza sus argumentos y responde que estos motivos no desdibujan los motivos por los que deben seguir en prisión. Contesta además a Dolors Bassa que su permanencia en la cárcel no depende de que el contexto político sea diferente.
Y seguimos hablando de tribunales porque lo que te vamos a contar seguro que te interesa. Si tienes una vivienda vacía durante más de 2 años y vives en el País Vasco, el ayuntamiento puede proceder a su expropiación forzosa, una realidad que ha avalado el Tribunal Constitucional. COPE en Bilbao, José Luis Martín.
Sí, es una de las consecuencias de la Ley de Vivienda Vasca. Se estima que en Euskadi hay 20.800 viviendas, en este caso tienen que estar vacías durante más de 2 años y hay algunas exentas, como por ejemplo las que estén vacías por motivos laborales, de salud, de emergencia social, también las viviendas de veraneo o las que están ya en el mercado de alquiler o en proceso de venta. En los demás casos habrá una serie progresiva de medidas para forzar a esa vivienda a salir al mercado de alquiler. Habrá, por ejemplo, un canon que podrán aplicar los ayuntamientos, el alquiler forzoso o incluso la medida extrema, la expropiación, un elemento, eso sí, que de cualquier manera no podrá entrar en vigor hasta dentro de aproximadamente 1 año cuando se elabore el reglamento que tiene que desarrollar esta legislación.
Y acabamos de conocer que el Senado, y a la espera de la confirmación por parte de Moncloa, propone el próximo 23 de octubre para que el presidente del gobierno comparezca para hablar de su tesis. ¿Qué más cosas estaban pasando, Antonio Raiz?
En este mediodía COPE vamos a estar en la audiencia de Lérida. Sigue el juicio contra los padres de Nadia, acusados de un delito de estafa por aprovecharse de la enfermedad de su hija, recaudar más de 1 millón de euros en donativos y gastárselos en lujos. La mañana nos deja las declaraciones de los forenses. Los médicos han asegurado que la pequeña no tiene un riesgo inminente de muerte, como han dicho los padres en diferentes platos de televisión. Te cuento también que el gobierno sigue preparando la exhumación de los restos de Franco. Lo último es que dos subsecretarios de Pedro Sánchez, el de Presidencia y la del Ministerio de Justicia, han visitado la tumba del Valle de los Caídos. Lo han hecho acompañados de técnicos de patrimonio. El decretazo aprobado por el gobierno plantea un máximo de 12 meses para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Y a esta hora, en Moncloa, se reúnen Pedro Sánchez y el presidente valenciano Ximo Puig. Uno de los temas prioritarios de este encuentro es la financiación autonómica y, en especial, la de esta comunidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Real Madrid hace autocrítica tras perder con el CSKA. Corrochano.
Es el tercer partido seguido sin ganar, derrota ante el Sevilla, empate contra el Atlético y derrota ayer en Moscú, y más de 5 horas sin marcar un gol. La crítica echa de menos un sustituto para Cristiano Ronaldo y el mejor jugador del año, Luka Modric, que ayer fue suplente, hace autocrítica.
Claro que el ambiente en el vestuario no ha sido bueno, no es mejor, pero los últimos 3 partidos, sobre todo Sevilla y esta noche, no estuvimos en nuestro mejor nivel. Cuando 3 partidos seguidos no metes gol, claro que es preocupante poco, pero yo estoy seguro que vamos a encontrar salida de esta situación.
De este partido estamos pendientes de conocer el alcance de la lesión de Carvajal. Recordemos que el Real Madrid jugará el sábado contra el Deportivo Alavés en la Liga. El Valencia empató en Old Trafford a 0 y hoy a las 9 de la noche los otros dos equipos españoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones. Tottenham, Barcelona y Atlético de Madrid, Brujas. Lo cuenta el tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde.
Gracias, Corro. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En el espejo nos vamos a ir hasta Francia, porque en el país vecino están debatiendo mucho sobre bioética.
Pues efectivamente, y el arzobispo de París, Michel Aupetit, ha manifestado su preocupación y su protesta después de un dictamen del Comité Nacional de Ética que respalda lo que se llama allí procreación médicamente asistida. A su juicio, una larva de escarabajo dorado está más protegida hoy que un embrión humano. Además, se pregunta para qué ha servido el gran debate nacional sobre bioética, en el que cerca del 80% de las personas que han intervenido han expresado su oposición a esa ley, y denuncia que una mayoría de los miembros del Consejo de Ética son elegidos porque piensan lo mismo que el gobierno. También ha criticado con dureza la petición de algunos parlamentarios de retirar la objeción de conciencia a los médicos, porque dice, un Estado que toca la libertad de conciencia se llama dictadura. Lo contamos en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Cinc minuts per sobre de la una, és moment d'agafar la Nacional 240 i dir les paraules màgiques, que m'encanta dir-les. Ricard Álvarez, bon dia.
Què tal? Bon dia, Mònica Carrasco.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Déu-n'hi-do, ja estem a dimecres.
Ja estem a dimecres.
Baixada,
Sí, bueno, a mi se m'està fent llarga aquesta setmana, Hi ha moltes coses a Lleida.
Esteu entretinguts.
Sí.
Entretinguts, la veritat, i no precisament per oci. Però bé, avui venim a parlar d'oci.
Avui d'oci, sí.
Com dèiem, ens agrada fer-ho els dimecres, perquè així recordem... És el dia que estàs com a més, no?, de baixada, diguéssim.
Sí, ja ha passat l'inici de setmana.
No tinc l'energia ja de dilluns i encara veig massa lluny el cap de setmana. Doncs aquí estem el Ricard i jo per recordar-los que hi ha vida més enllà del dimecres i hi ha moltes coses a fer i opcions per sortir de casa.
Clar que sí.
Escolta, no sé amb què vindràs. Tu em fas un tastet? Em fas un avançament?
Mira, et faig un tastet i mai millor dit. Després t'ho tornaré a recordar. Però només te dic una frase. Que l'oci acompanyat de gastronomia és doble oci.
Home, per tant, sempre entra molt millor.
Et parlaré d'activitats i de gastronomia.
Mira, molt bé, doncs mira, això serà d'aquí uns minuts. Sí. Fem primer parada a Reus. Tu ets tafaner, Ricard?
Sí.
Sí?
Ets del meu,
ets del meu club, no?
Sí.
Doncs no et perdis ni un segon del que ens explicaran ara des de l'Associació Espais Ocults.
Vinga.
Vinga, avui us proposo descobrir llocs als que habitualment no podem accedir. Per alguns suposarà descobrir una part de la ciutat que ja coneixen, per altres potser arribar-hi per primera vegada d'una manera diferent. Sigui com sigui, ho fareu de la mà de l'associació Espais Ocults. Avui m'acompanyen a l'estudi dos membres de l'entitat, l'Aida Sisa i la Gemma Daunis. Aida, Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per venir. Escolta, quarta edició ja del Reus Ocult. Això vol dir que obrir-nos espais que habitualment no estan oberts ens agrada, no?, als ciutadans.
Sí, i a més s'accepta molt. Sí. Tots us agrada molt venir a veure'ns.
Sí, no sé si és una barreja de tafaneria i no, voluntat d'aprendre coses. No sé si pesa més la tafaneria, potser.
Sí, hi ha una mica de tot. A tothom li agrada escoltar les anècdotes.
Escoltar anècdotes i entrar. Mira, a mi m'agrada molt mirar, quan passes i allò hi ha els llums oberts de les cases, mirar dins, no? Jo sempre tinc aquesta cosa i és una manera també així, no?, d'entrar a lloc que en teoria de vegades està prohibit entrar-hi.
Sí.
Perquè en aquesta activitat, en aquest Reus Ocult, obren les portes de casa seva gent, doncs que habitualment, clar, hi entren ells, perquè és casa seva, no?, però no podem accedir-hi els demés.
Correcte, no només obren diferents edificis i immobles que són particulars, sinó que també hi ha espais que no són tan particulars, són més públics o de comunitats de veïns que no es poden accedir. I aquell dia podem accedir i ho podem gaudir.
La darrera edició va tenir molt èxit. No sé si vau trobar, sobretot suposo, gent de Reus, no?, que és una manera diferent de descobrir la ciutat, però potser gent de fora també?
Sí, en les últimes edicions ens hem trobat en què no només arriba gent de Reus, sinó gent d'altres llocs, d'altres municipis, ja siguin no només de Tarragona, sinó també arriben a venir des de Barcelona, des d'Amposta, des del sud, de tot arreu, i l'interès es va augmentant.
Jo ho deia al principi, no?, per alguna gent serà de descobrir la seva pròpia ciutat, però per altres pot ser una manera, per exemple, avui que ens escolten des de Lleida també, no?, una manera diferent de veure Reus, no? la coneguis o no.
Correcte, i com que la gent de Lleida veniu tant per aquí, sí, aprofiteu i gaudiu d'aquesta ciutat modernista, que hi ha molta cosa a veure, no només modernista.
I de vegades molt desconegut, perquè també és una cosa que voleu posar en valor en aquesta edició, coses que a vegades ens passen de llarg, no?
Sí, en aquesta edició tenim una activitat complementària nova en la qual es fa una ruta de portes, portes per les quals tothom hem passat per davant moltes vegades i mai ens hem fixat, i resulta que són portes que han canviat de lloc, que antigament estan en altres edificis. I és descobrir la història que tenien l'edifici antigament i la història que tenen actualment.
Portes, com per exemple, podeu posar algun exemple?
Sí.
No desvetllarem gaire coses, que el plat fort és el cap de setmana, però alguna sí, va.
Sí, cap problema. La porta de l'antic hospital, estàveu farts de passar-hi tots per davant, o la porta de l'Ajuntament, la primera que hi va haver, o si no, la porta de la governància civil.
Clar, i són portes en les que no ens fixem, no?
Correcte.
Però que tenen una història darrere. I vosaltres les obrireu?
No ben bé les obrirem. Són portes que han canviat d'ubicació. I per aquesta raó, tot i haver canviat d'ubicació, tenen una altra funció completament diferent. La volem donar a conèixer. Quina era la seva funció habitual, primera, diguem-ho així, i quina és la que tenen actualment.
I quines són les portes que s'hi obrireu el cap de setmana del 6 i 7 d'octubre? Portes que habitualment no estan obertes per tots nosaltres. A veure.
Doncs, per exemple, una de les novetats i una de les atraccions principals d'aquest any és el refugi de la plaça Mercadal, el qual fa molts anys que no s'obre i la gent no hi accedeix. Té diverses entrades, nosaltres entrarem a través de la capsa Gaudí. Per altra banda, tenim espais com, per exemple, el dipòsit de les aigües, l'antic dipòsit de les aigües, que normalment no es visita i durant el cap de setmana es buidarà perquè la gent el pugui visitar i pugui entrar-hi. O, per exemple, cases privades com és el Xalet Serra, on ens obren les portes de casa seva amb tota aquesta feina que han tingut de restaurar aquest edifici que es van trobar pràcticament en ruïnes i on han dedicat molt de temps i esforç.
També important a destacar aquesta pota de la gent que ha dit sí, sí, veniu a casa, eh? Això,
correcte,
la vostra feina aquí, clar, us la posa una mica més fàcil.
Sí, i poder gaudir de col·laboradors com seria cases particulars com seria el Xalet Serra o fins i tot el Molí de la Vila, que tenim un altre col·laborador que també ens cedeix a l'espai, és molt gratificant perquè veus com els agrada la gent, com s'imposen, com estan vinculats amb la ciutat i com volen donar a conèixer el patrimoni.
Una cosa que també estava llegint l'altre dia, no?, sobre l'activitat, i vosaltres mateixos des de l'associació deieu, ostres, per als particulars, no?, que tenen la sort de vegades de viure en un espai que és així singular, que no sigui com una llosa, no?, de dir, ostres, tens aquí un potencial increïble, no?, i entre tots hem d'ajudar també a cuidar-lo i a valorar-lo.
Sí, un dels lemes que tenim a l'associació és que si el patrimoni es coneix, si s'estima, i si s'estima, aleshores es defensa. Des d'un particular que ens obri les portes a casa seva i que ell mateix entengui que el patrimoni l'ha de poder conèixer tothom, això ho hem d'agrair immensament. I sense ells, doncs, no seria possible també aquesta activitat.
La feina que heu fet fins a arribar aquest cap de setmana és la festa grossa, són les visites ja a partir de dissabte al matí, però la feina de documentació que heu hagut de fer, no?, tots els voluntaris, membres de l'associació, ha sigut important. Alguna dada, alguna cosa que us hagi sorprès especialment, personalment, a vosaltres dos, Aida o Gemma?
Sí, a mi hi ha una dada del cementiri, que es podrà fer una visita al cementiri. Tota la vida m'havia, sent de Reus i havent estudiat la història, havia sabut, no?, que hi havia tres cementiris a la ciutat. I posant-me a analitzar els primers arxius, els primers documents, hem vist que n'hi havia quatre. Dius, ostres, me'n falla un, però me falla per 50 metres de diferència d'una a l'altra, que no el tenies posat en el seu lloc. I és que quan es va construir la primera església de la ciutat, quan es va construir el castell del Cambrer, quan es va repartir tota la ciutat, la base de l'església de Santa Maria, l'actual església de Sant Pere, era el cementiri. La part on ara tindria l'altar,
sí,
allí era el cementiri de la ciutat, el primer de tots. Clar, després el segon se'n va anar al Fosavell, no? Doncs haver pres aquesta dada, que potser és molt anecdòtica, dius, ostres,
sempre no, i sóc d'aquí i no ho sabia,
no ho sé,
això.
I com aquestes, parlant amb el senyor Palomar, de les diferents coses que han passat durant la Guerra Civil i veient els refugis i analitzant-los. Ostres, si Reus va ser la segona ciutat més important de tot Catalunya, però tenim per població, per metres i per espai, molts més refugis que Barcelona. Aquí què està passant? Com és que van bombardejar més la ciutat de Reus, en proporció, sempre parlem en proporció, que a Barcelona? Són coses que bueno, que te n'has anat adonant de part de la història i veus que hi ha algo més darrere. Clar. I te donen ganes de seguir investigant.
Imagina't el que descobrirem el cap de setmana. Expliqueu-nos, per aquells que no coneguin l'activitat, el funcionament, perquè hem de remarcar que, a més, és una activitat completament gratuïta. O sigui que això, tant dissabte com diumenge, us podeu apropar, perquè no cal tampoc fer, Gemma, inscripció prèvia, no?
No, exacte. El funcionament no pot ser més fàcil. Dintre dels horaris que estan marcats en cada edificació, simplement és anar cap a aquell espai que es vulgui visitar dins de l'horari. Allí es van formant grups de visites entre 15 i 20 persones, depenent de l'espai, i són visites que acostumen a durar entre 15, 20, 25 minuts. Aquestes visites es fem a través de voluntaris. Tenim un volum de 110 voluntaris que estan cobrint els torns d'aquest cap de setmana. Sempre tenim les visites complementàries, aquestes sí que necessiten una inscripció prèvia i tenen un cost, és un cost de 4 euros com a màxim, 3 euros en per exemple, el pedaleig al Raus Ocult, on aquí sí que s'han d'inscriure perquè necessitem una previsió de materials i de personal per poder complir amb aquesta activitat. Però la resta és totalment gratuït.
Mm-hmm. Horari, comenceu dissabte com diumenge a les 10 del matí, de 10 a 2 quarts de 2 i de 4 a 2 quarts de 8, veritat?
Bueno, aquest any l'haver canviat una mica la data, hem adelantat una mica l'hora de tancament, en comptes de ser 7:45 tanquem a les 7 de la tarda, pel tema de la llum. Hi ha espais que no tenen llum i, per tant, ens hem d'adaptar una mica a aquestes circumstàncies.
Vale, perfecte. Doncs ja saben, ja tenen excusa per apropar-se a Reus els que no ho siguin, no? I per apuntar-se a l'activitat. Direm el web www.espaisocults.cat, allà tenen tota la informació, no?, els horaris, però simplement el que ens deia la Gemma, no? Anar a l'hora a l'edifici que toqui, per totes les edats, suposo, no? Aquí no hi ha distinció.
Sí, no tenim restriccions, les visites es fan per tots els públics, i a més no és una ruta que és tancada en què s'hagin de fer tots els edificis, simplement poden anar a veure aquells que vulguin, els que més gràcies facin, o hi ha gent que va amb una llista i va tachant tots aquells que hagin visitat i van amb l'objectiu de fer-los tots.
Ah, sí? Teniu aquí, no? Ja seguidors fidels que volen fer tota la llista.
Correcte. I també remarcar que aquest any hem posat al tríptic una novetat, que seria com es pot accedir a l'edifici, perquè a vegades ens trobem gent amb reduïda la seva mobilitat i no poden accedir perquè no estan adaptats als edificis, i ho trobaran al tríptic amb diferents boles de colors vermelles o verdes.
Vale, important.
Que ho vegin.
Importantíssim. Doncs, escolta, no tinc temps per més. M'agradaria preguntar-vos més curiositats de tots els edificis, però no sé si n'hi ha algun que, sense fer spoilers, que es diu, no ens el podem perdre sí o sí, alguna de les visites que fareu aquest cap de setmana.
Bueno, nosaltres sempre diem que els edificis que escollim s'han de visitar tots.
Tots, clar. Sí, ara us estic fent triar, i si estimeu més al pare o a la mare, ja ho sé.
Clar que sí.
Jo, si heu de triar, aneu al refugi de la Mercadal, pel simple fet de que a la plaça del Mercadal, el refugi que hi ha a baix, no es visita des de fa molts anys, i que s'hagi pogut obrir és una cosa que és molt inèdita. Per tant, aprofiteu la vinentesa i no us el deixeu perdre.
Doncs ja sabeu, seguiu el consell de l'Aida i de la Gemma. 3w.espaisocults.cat, allà teniu tota la informació. Un plaer tenir-vos per aquí. Mil gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
T'estàs apuntant ja, Ricard?
Jo sí.
Sí, www.espaisocults.cat.
Però és ben cert, el que comentaven, de vegades, fins i tot, potser per desconeixement, i d'altra, coneixent-ho igualment, però de vegades tens coses a l'abast que fins que no hi ha alguna activitat d'aquesta que s'organitzi i et porten a veure-ho, no ets conscient del que hi ha, del que hi ha al costat de per on passes habitualment.
És una oportunitat única el proper cap de setmana, així que vinga, feu lloc a l'agenda, ràpid.
Molt bé, doncs escolta, va, que tinc ganes d'explicar-te la proposta de Lleida. Fem una pausa.
3 minuts.
Vinga.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Porque en tiempos de cambio...
Oiga, cortan carreteras. Cortan el AVE en Gerona.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y el gobierno de España dice que eso es asumible. Bueno, pues claro, todos estos ya saben que tienen carta blanca.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¡Fulanita! Claro, no, bien explicado, tal cual.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Ese momento cuando entras a la oficina radiante, estupenda, y todos tus compañeros se fijan en ti, tiene una canción. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Mo, solo en multiópticas.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me he propuesto abrir un local nuevo.
Entonces, hablemos de financiación.
¿Y tengo que ir al banco?
No hace falta, ya iré viniendo yo. En tu bar el café es mucho mejor.
Si eres autónomo, tienes un negocio o comercio, en Banco Sabadell cuentas con un gestor especializado que vendrá siempre que lo necesites. Cuéntanos tus objetivos y también serán los nuestros. Sabadell, estar donde estés.
Pasado
no es mi tipo.
Presente
nunca me rindo.
Y futuro
délo por seguro.
Jean-Claude Van Damme.
Sé dar pataditas.
En estado puro.
Quizá esto sea pronto.
Águila Negra. Y Time Cop. Policía en el tiempo.
Duele, ¿eh?
Dos de Van Damme. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs mira, Mònica, jo avui et porto una proposta d'aquelles... Jo diria que és completa, perquè les propostes d'oci, si a més a més van acompanyades de la gastronomia, jo crec que són el doble de bones. Mira, et presento el Marc Tarrés. Marc, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
El Marc Tarrés és l'organitzador de la ja 6a edició del RUM Festival, que és un festival gastronòmic que tindrà lloc doncs, el dia 5, 6 i 7, aquest cap de setmana, de fet, comença divendres, dissabte i diumenge als Camps Elisis. Marc, 6a edició.
Doncs sí, la veritat és que sí, 6a edició. Ja portem des de l'any 2015 amb el tema del RUM i portant cada any, durant dues edicions cada any.
Si ho feu dues vegades a l'any, eh?
Sí, correcte. Sempre el fem a l'abril, per primavera, i a la tardor, sobre l'octubre, que és aquest cap de setmana.
A més, heu triat bé l'època de l'any perquè jo crec que les estacions... Vejam, les estacions reines són l'hivern i l'estiu i les de transició són la tardor i la primavera, però són aquelles en les que, com que canviem d'una a l'altra, tenim ganes de tornar a fer coses. Per tant, a l'abril, escolta, anem de cara a l'estiu, ve el bon temps, perfecte. I ara que ve la tardor, doncs també és aquella època que t'agrada ja començar-te a recollir, a fer cosetes. Escolta, sortim el cap de setmana amb la jaqueta, ja, a lluir les jaquetetes. Doncs és una bona època. Escolta, el RUM Festival Gastronòmic, defineix-me'l, explica'm què és.
RUM Festival és un, com tal diu, un festival gastronòmic dedicat als food trucks, que els food trucks són aquest tipus de vehicles que últimament estem veient en moltes fires i festes i demés, que són, bàsicament, cuines sobre rodes.
Els food trucks són aquests camionets, aquestes furgonetes pintades... Anava a dir estil americà, però no sé si és cert, això.
Bé, realment, l'estil, diguéssim, és l'americà, no? Realment va començar tot allí. El que passa és que, bueno, que s'han anat adaptant, el que sí, diguéssim, tenen coses pues, conjuntament, diguéssim, o coses, diguéssim, més o menys iguals, no? Que són la part de... que són furgonetes o caravanes, normalment antigues, són clàssiques, i a part d'això, doncs, que hi fiquen instal·lant una cuina professional dins per poder treballar allà.
Això és el que hem vist típicament a les pel·lícules, dic pel·lícules americanes perquè és la majoria, aquella gent que no té temps de dinar i baixen al carrer a Nova York i es troben allí la furgoneta o la caravana aquesta que té una finestral lateral obert i que et ven pues, los perritos calientes, l'hamburguesa...
El típico taco, sí,
els tacos
mica...
i tot això. Doncs estaríem parlant d'això, però jo els he visitat i ho... Està molt currat, és a dir, són caravanes maques, ben decorades, i el menjar està ben pensat. Vull dir, no, quantes n'hi ha?
Clar, nosaltres n'hi fiquem 20 aquest cap de setmana, d'acord, aquí als Camps
Elisis. Però no totes fan el mateix.
No, clar, és aquí, no? Sempre intentem que hi hagi una gran diferència o que hi hagi, diguéssim, una gran diversitat de menjar, no? I també es treu una mica la idea aquesta de que realment és un menjar ràpid, un menjar de, no de poca qualitat, però que sí que és, tipus, el que parlàvem, no? Hot dog, tacos i demés,
el fast food
que diuen, correcte, sinó que realment molts d'ells són, bueno, tenen restaurants i demés que intenten fer els millors plats possibles, no? Sempre dins d'un temps, doncs, que sigui més o menys ràpid, però intentar fer donar a conèixer la gastronomia.
Clar, després, al final, cadascú heu de triar, però mira, n'hi ha 20, com a mínim. El que dèiem, no tots oferiran el mateix, o sigui, no tots fan patates, hamburguesa i tal. No, hi ha moltes coses.
Molt de veritat.
N'hi ha gent que ho fan molt elaborat, a més, per tant, això, diguéssim, és el centre. Però, clar, tot festival acaba tenint música en directe. Dic afortunadament perquè jo sóc un gran amant de la música i de les activitats. I vosaltres, aquest rum festival gastronòmic, a part de la gastronomia, d'anar amb parella, d'anar amb amics, d'anar amb família a menjar alguna cosa, doncs vosaltres l'heu vestit i l'heu acompanyat d'activitats pels petits i activitats per grans. N'hi ha per tots.
N'hi ha per tots els públics, tant petits de casa com per grans.
Explica'm una mica, què feu divendres, dissabte i diumenge?
Doncs mira, divendres obrim portes a les 7 de la tarda. El seu primer dia, sempre tenim el dia del muntatge, on es obrim portes a les 7 i fem doncs música, sí que serà més ambiental, però ja comencem una mica amb el tema de la gastronomia, no? Els food trucks estaran en marxa, hi ha algun taller d'infantil, i bueno, i sí que és veritat que tancarem fins a les 12 de la nit. Però els dies més forts són tant dissabte com diumenge, que obrim a les 11 del matí i tanquem a les 12 de la nit. És a dir, que és tot el dia sense parar. Podeu vindre a esmorzar, a dinar, a berenar i a sopar, efectivament, inclús el resopó gairebé. I bé, dins del que és el dissabte, per primera vegada a Lleida, portem per la tarda, hem fet com el mini-room, no? La part aquesta per als més petits de casa. Llavors portem el Pot Petit, que és un grup que sobretot els pares que tinguin nens i nenes d'una edat petiteta, són un tipus de cançons sobre el lleó, són cançons infantils, que sobretot ara el preescolar i les coletes estan sent,
segur, vamos, que els coneixen.
Un top 10 a nivell gairebé ja de Catalunya, no? I doncs portem això, a part hi ha tallers també infantils, faran pizzes, podran donar a conèixer, podran també pintar, jugar, vull dir, fem un espai, diguéssim, més infantil, no? I després perquè els pares ho puguin passar bé i tots els públics, d'acord? Per la nit, sobretot el dissabte, tenim Hermanos Lobo, que és un grup d'aquí de Lleida, també bastant conegut, la veritat és que últimament s'estan movent molt els nois, i doncs bé, també tenim ja ganes també de començar-los a veure. I de cara al diumenge, sobretot tenim dos punts molt forts, que és el Vermut, que ens vindran a fer un duet molt, molt divertit durant el migdia, d'acord? I després, durant la tarda-nit, farem diferents grups, diferents tallers una altra vegada pels més petits. Vull dir que és una mica un àmbit, un target familiar, és a dir, que s'ho pot passar bé des del més petit fins al més gran.
Com sempre dic, ens estan escoltant els amics de la província de Tarragona, a part de tota la província de Lleida. Això està ubicat als Camps Elisis de la ciutat de Lleida. I Mònica, ara ve l'important, l'accés és gratuït totalment.
Totalment, és a dir, vosaltres podeu vindre de forma gratuïta a veure tots els concerts, totes les activitats i demés, i l'entrada és completament gratuïta als Camps Elisis, vull dir, és per la gent sobretot que es situa una mica més a la plaça Borés, l'entrada principal dels Camps Elisis, fins a la Glorieta. Allí és que diguéssim que la Glorieta és on se duen a terme els diferents concerts i activitats.
Esteu a la part de jardí dels Camps Elisis, la més maca, per entendre'ns.
La més maca, és la part més ajardinada, la part més bonica, i que ara sobretot els arbres encara estan en tota la fulla, i la veritat és que dona espai molt, molt bonic.
Doncs escolteu, el RUM Festival Gastronòmic arriba a la 6a edició des de divendres a la tarda, dissabte i diumenge. Entrada lliure i gratuïta. Evidentment, si hem de menjar, doncs l'haurem d'adquirir. És l'únic. Tota la resta, tots els tallers i concerts que ens ha parlat el Marc, tots són gratuïts. Per tant, crec que val la pena, per la gent de Lleida, que sortim a passejar i fem cap als Camps Elisis, que el Marc ja és maco, i per la gent que ve de fora, doncs que vingueu, i lloc per aparcar és facilíssim. Perquè la Fira de Sant Miquel està desmuntada i per tant hi ha unes esplanades per aparcar a 2 minuts caminant, a 2 minuts, no exagero, caminant, per tant podeu aparcar sense mena de problema, tant la gent de Tarragona com la gent de la resta de la província. Marta Res, organitzador d'aquesta 6a edició del RUM Festival Gastronòmic, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs ja has vist, Mònica.
Sí, no està malament, eh?
Gastronomia, entrada gratuïta, el Marc, sí. Vull dir, el lloc. Els
si
Camps
no
Elisis,
coneixen,
la parada jardinada és molt maca.
Estic aquí mirant RUM, R-U-M-M.
M-M, dues M, sí, RUM Festival.
M-M, és que estic veient aquí que hi ha fins i tot sortejos, es pot guanyar sopars per a dues persones.
Sí, sí,
escolta,
sí.
Molt interessant.
La gràcia d'això és que pots anar amb amics, pots anar sol, escolta, ningú et dirà res tampoc, amb parella, famílies, amb pares i fills, i ja has vist que cuiden les activitats infantils.
Sí.
I que tot és d'accés lliure i gratuït, i si, escolta, estàs allí i vols menjar alguna cosa, doncs tens aquests 20 food trucks, que sempre m'han fet molta gràcia, perquè això és genuïnament americà, està importat.
Sí, ara ja, però que a vegades està més de moda, sí, i ho fan amb productes locals, molts d'ells.
Aquesta és la gràcia.
No? Que és la gràcia, sí. Escolta, estava pensant jo, el vermut serà de Reus, no?
Mira, he estat a punt de preguntar-li, però ell ha tirat cap a l'activitat, dic, bueno, si em parla de la beguda, dic, vaja, vigila que estem sortint per Tarragona i Lleida i
és
clar...
És que tu saps que això és sagrat, eh?
Sí, sí, sí. Escolta, l'altre dia saps que vaig veure?
Digues.
Em van posar, per error, però em va encantar, un vermut negre.
Sí.
Amb, bueno, amb gel, l'oliva i tot. Era boníssim. I li vaig preguntar, escolta, d'on és? Diu, no, és el de
home,
Reus.
Home, clar, sí, d'on sí, ha de ser. Sí, sí, sí. Cada vegada n'hi ha més, hem de dir, a tota la demarcació de Tarragona. Se'n fan bons també al Priorat, no? Mira, un dia podria ser bona idea buscar, no sé si se'n fa alguna a Lleida, però buscar un vermut de Lleida i un d'aquí i juntar-los.
Que no, però escolta, per què
l'experiència.
No?
Hi ha diferències en això? Tu creus que n'hi ha?
Jo crec que sí.
Sí?
Això és com la cervesa artesana.
Ui, és que ara també n'hi ha moltes.
També n'hi ha molta, també vull dir, a cada casa.
També podem parlar un dia.
No, no és a cada ciutat, no, a cada casa.
Ah, a cada casa ja és més difícil. Que fer
bueno,
cervesa
té
el seu. Però mira, també és un tema interessant buscar-ne una de Lleida i una d'aquí,
sí,
no?
Sí,
que ens expliquin,
sí, sí, sí.
Perquè al final no és competència, no? Perquè hem de provar coses diferents, la que és veritat que és amb la que més t'agradi.
Saps que n'han estrenat una Lleida que està feta en base de lavanda?
Sí, i amb pa de pagès. Que la conec jo molt bé. Ah. Oh, i tant, mira, un dia en parlem, ja tenim tema.
Veus? Ja tenim tema.
Ja tenim tema. Escolta, arribem a 2:15, nosaltres ens tornem a escoltar divendres amb la renovació de la cartellera i la Laura, sí. Veurem què vindrà.
Sí, 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 sí. Tenim estrena. Vaig anar al cine, per cert, ja ho diré divendres.
Ah, sí? Sí. Ai, no m'ho diguis, no m'ho diguis.
Vaig anar al cine i em va agradar més del que pensava.
Mira tu. Ah, ja sé què vas anar a veure.
Sí.
Bueno, divendres parlem de cine. Ara arribem a 2:15, acabeu de passar bon dimecres.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Doncs a part així, eh? Ja comencem a parlar de noves tecnologies. Ho fem cada meitat de setmana, els dimecres, camí cap a les 2 de la tarda, des de l'espai InfoCope Lleida, que a més ens trobeu a internet, a www.infocopelleida.com, on ens pots trobar doncs, quan et vagi bé, qualsevol moment de la setmana, i a més el podcast. I el podcast per què et serveix? Doncs mira, et pot servir per dues coses. Una, per tornar a escoltar un programa que ja has escoltat i vols quedar-te amb alguna informació, o per escoltar-nos quan tu realment pots fer-ho, a la nit, a la tarda, a primera hora del matí. Per això serveix el podcast. El tens i el pots buscar a les aplicacions de podcast i també al www.infocopelleida.com. En fi, que estem ben acompanyats, com sempre, amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I avui també amb el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Jaume, de què parlem avui?
Doncs avui parlarem de noves tecnologies per variar una miqueta, però no, sí. Avui començarem...
Escolta, para, que et veig aquí un... Tens un botó aquí damunt de la taula.
Sí, ara, ostres, t'ho anava a dir, però avui començarem primer de tot
clar,
pitjant el botó.
Em poses el botó aquí, no? Esperaràs que no et pregunti què és.
Aquest botó és un snap clip.
Ah.
I serveix per fer coses.
Ah.
Per fer coses. I nosaltres tindrem aquí el botó aquí damunt de la taula cada dimecres, el pitjarem per encetar cada dia el programa. El programarem per encetar programes.
Ah, o sigui que és un botó programable.
Sí, sí, programable. Ah. Tu, per exemple, dius, ostres, jo cada dia faig una funció en concret, doncs el programa és per fer aquella funció.
Molt bé.
Automàticament, vull dir, és així de fàcil. Què
et
sembla?
Molt bé, m'agrada, m'agrada. Després me'l deixes trastejar.
Doncs vinga, i avui, doncs, com sempre, tindrem l'entrevista en directe a l'estudi i ja parlarem amb una empresa local que gestiona potabilitzadores d'aigua i tots els sectors de granges a través del mòbil, no? Vull dir, però ens avancem una mica i ho explicarem tot plegat dins de l'entrevista. Després de l'entrevista farem, com sempre, una petita pausa musical per adivinar la cançó o l'any o aquesta sorpresa que en tens preparada.
L'he de buscar encara.
Sí, és que sempre vas a última hora i ens vols sorprendre, eh? Sempre,
sí, sí.
Estres, és que mai ens ho avances, eh? Doncs vinga, i després de la música que ens tens o que ens tens prepararàs, doncs farem l'efemèride, que el David sempre el tenim aquí ja, avui en remot, eh? Vull dir, avui tenim l'entrevista aquí, l'entrevistat el tenim aquí, i el David el tenim
el David
remot.
Allà.
I el David allà. I farem l'entrevista comentant les últimes notícies d'aquests darrers 7 dies. I ja sabeu que sempre deixem aquest minutet final, eh? Per deixar-nos aquest rebus de boca, on tindrem aquí aquestes fantàstiques idees i solucions i, sobretot, comoditats que ens arriben des de l'Espai Tecnològic del carrer Segòvia número 4 i a internet espaitecnologic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs apa, Jaume, l'entrevista de la setmana.
Doncs som-hi, perquè gràcies a les noves tecnologies i aquest eslògan que sempre fèiem, sempre connectados i des de qualsevol lugar, hoy veremos un ejemplo de cómo una empresa de Lleida aplica las nuevas tecnologías. El siempre conectados, eh? Te'n recordes, Ricard i David, que sempre diem, oye, siempre connectats des de qualsevol lloc? Doncs avui amb nosaltres tenim a Jesús Borrell, CEO de Gestevet. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús.
Hola, muy buenos días.
Gestevet es una empresa que se dedica al tratamiento de aguas, higiene industrial y control de plagas.
Sí, también tema de seguridad alimentaria y cosas así.
Pero os preguntaréis, estos temas de toda la vida que se han hecho de una manera muy normal y tradicional, ¿qué tiene que ver aquí las nuevas tecnologías? Pues gracias a ellas, sí. Gracias a ellas,
sí.
Hoy hay una manera, supongo, diferente de hacer las cosas, ¿no?
Sí, las cosas van evolucionando y necesitamos que el consumidor de un producto, ¿no?, en este caso agua, tenga la seguridad de que...
¿Cómo se ha hecho tradicional?
Bien, nuestro equipo lo que hace es, en este caso, fluidos, aguas, ¿no?, cualquier tipo de agua, tanto industrial, de agua potable para el consumo humano, de temas agrícolas o ganaderos. Lo que hace es, nosotros, o el cliente en este caso, o el químico, quien sea, decidimos las características que tiene que tener esa agua. Entonces, nuestro equipo lo que hace es medir en línea, en continuo, esas características, ¿no?, con sensores exclusivos de pues en este caso, pues poner el higienizante que toque, el acidificante que toque, lo que sea, para que esa agua tenga esas características. Entonces lo mide en línea y continuamente para que no haya errores. Entonces, cada 5 segundos hace un backup, registra todo lo que está pasando en un registro encriptado, uh-huh, para que nadie lo pueda manipular. Eso es lo que hace continuamente el equipo.
Entonces, todas estas tareas que se tienen que hacer manualmente, pero al poder tener toda esta información en tiempo real y desde cualquier lugar, ¿qué le aporta esto al usuario final?
Al usuario final lo que le aporta es la seguridad de que su agua está todo el tiempo, 24 horas y 365 días al año, en el modo que quiere que esté, porque aparte este equipo se avanza a lo que va a pasar. Es decir, por su sistema PID, es decir, memoriza, ¿no?, por su experiencia en el tiempo, lo que ha pasado, uh-huh, y cuando empiezan a ocurrir una serie de cosas, pues el equipo se adelanta. Y entonces eso hace, ¿no?, que normalmente...
Previene estas correcciones.
Exacto.
¿No?
Lo corrige todo y hace que el agua esté exactamente igual que estás siempre, como tú quieras, uh-huh, siempre.
Aparte de tener la información y toda la trazabilidad del proceso, estos indicadores, en cualquier momento, podemos dar órdenes, entonces podemos dar estas órdenes de corrección, ¿no?
Sí.
A distancia.
Sí,
o sea,
sí.
Si el agua no está bien, o tenemos estos 2 o 3 indicadores, podemos corregir, claro, ese factor.
Nosotros
para tener la calidad del agua siempre en el mismo estado.
Exacto. Nosotros establecemos una serie de alarmas para si pasan una serie de cosas, que automáticamente se corrija el equipo, ¿no? Pero siempre puede haber pues hay dos o tres alarmas en las que, pues si el equipo se queda sin energía, pues entonces te manda una alarma. Si se ha roto un tubo, pues también te manda una alarma por una serie de diferencias que nosotros marcamos en esas alarmas. O si se queda sin producto. Es decir, son las únicas alarmas que te indican. El resto, el equipo lo hace automáticamente. Nosotros, desde nuestras instalaciones, podemos corregir, calibrar y alterar lo que nosotros veamos en cualquier momento, ¿no? Aparte también, claro, eso ocurre que este equipo, al darnos toda esa información, ¿no?, el cliente puede decidir cualquier cosa con datos reales. Porque en la mayor parte de los casos las decisiones se toman por impulsos, ¿no?, o por datos generales, ¿no?, un sumatorio del día de lo que ha pasado. Uh-huh. Esto es constante. Entonces, tú puedes decidir en qué horas, ¿no?, tienes más consumo, menos consumo de agua, puedes decidir, puedes poner alarmas en el momento que hay una rotura. Si estamos acostumbrados de que, no sé, a las 10 de la mañana se están gastando, pues, 15 metros cúbicos, pues si marca 17 metros cúbicos, pues mándame una alarma.
Algo pasa.
Algo pasa. O al revés, ¿no? Se pueden poner todas las alarmas y al mismo tiempo esas alarmas también generar órdenes, ¿no? Uh-huh. Imaginemos, ¿no?
Pues si... O sea, que no hace falta que nosotros le indiquemos la orden, sino la podemos programar automáticamente.
Todo programado.
O sea, una serie de inputs.
Claro. Imaginemos, por ejemplo...
Una reacción pertinente.
Correcto. ¿No? Imaginemos que decimos, bueno, pues mira, la turbidez del agua, pues cuando pase de uno, pues una electroválvula y me la mandas a desagüe. O, bueno, cualquier orden. Uh-huh. Pues es modular y es casi infinito en las órdenes que le podemos dar.
¿Esta tecnología de control y de programación es totalmente vuestra? ¿La diseñáis vosotros?
La diseñamos, pero tenemos un fabricante que nos la fabrica. Nosotros uh-huh. diseñamos lo que queremos.
Uh-huh. Todos estos datos que se recogen, entiendo que los analizáis.
Sí, claro.
Vale, porque aquí debéis tener datos, a montón de datos, claro, ¿no? Y después de verlos agrupados, y aquí cuando estoy leyendo todos estos datos, que agrupados, ¿os aportan algún valor significativo? Y gracias a eso que os aportan, a esa visión de ver los datos agrupados, ¿podéis detectar cosas y tomar decisiones que corrigen las cosas?
Sí, continuamente. Es lo que te decía. Los datos que se tienen en la mayor parte de industrias son generales, ¿no? Y se tienen que tomar esas decisiones, pues, a nivel general. En cambio, esto, en el momento que lo desgranas, tú sabes lo que está pasando en cada momento y lo que puedes ajustar en cada momento para que sea tu producto más rentable, ¿no? Tengas datos constantes, tú puedas hacer una definición y puedas tomar decisiones en cualquier momento, de lo que realmente está pasando.
Aquí estaríamos hablando un poquito de business intelligence, ¿no? Esos grandes cuadros de mando que tenéis todos los sensores. Sí. Y ahí, pues, el propietario o el encargado de la explotación puede tomar esos datos y puede corregir y puede tomar decisiones a nivel empresarial, claro, que le pueden salir muy rentables, entiendo, ¿no?
Claro. Uh-huh. Pues imaginemos una industria ganadera, pues sabemos lo que pasa por las noches, ¿no? O lo que pasa en diferentes horas del día, entramos, que... antes no se tiene, dice, bueno, pues un animal determinado gasta tantos litros de agua al día, ¿no? Y nosotros sabemos en qué tramos los está gastando, que eso es fundamental, ¿no? Para, pues imaginemos que tenemos que hacer una reparación, ¿no?, importante, pues podemos decir, mira, ¿sabes qué? Desde esta hora a esta hora no hay consumo de agua, podemos hacer esa reparación en ese momento. Una serie de datos que te da que tú puedas tomar unas decisiones correctas.
Uh-huh. Jesús, buenos días, soy Ricard.
Hola, buenos días.
Te quería preguntar si la experiencia que se recoge en una empresa, en una explotación, la usáis también para hacer que el sistema cada vez sea más inteligente para todos.
Claro, sí, eso es.
O sea, no solo para la misma explotación, claro, sino para otro cliente. Pues, sí. Oye, hemos observado que en tu sector, en tu...
Claro. Todos los datos, todos los fallos o errores que vamos viendo continuamente los vamos ya actualizando en todos los demás equipos y en los anteriores. Es decir, como nosotros todo lo actualizamos vía online desde nuestras instalaciones, pues entonces ya cuando encontramos un fallo, porque siempre pasan, ¿no? Tú uh-huh. estás acostumbrado, vas aprendiendo en función de las experiencias que van pasando. Y cuando detectas un fallo, pues entonces lo corriges y lo corriges a todos los demás equipos.
Y, pero más que un fallo es anticiparse a,
claro,
también, ¿eh?
Claro,
o sea, sí, coger lo que en los humanos llamamos la experiencia.
Correcto, correcto. Ajá. Esa es la función. La cuestión está en que eso que te digo que son fallos son experiencias nuevas.
Correcto.
¿No? Estamos viendo cada día datos nuevos y entonces sobre esos datos, pues al tener más experiencia, pues podemos adaptarlos a mejorar los equipos y a mejorar a que el cliente pues tenga mejores datos y mejores resultados.
Doncs Jaume, ja hem fet cap al Big Data per entendre'ns, sí, i després tot el servei que hi ha de analitzar les dades, perquè les dades per si soles, ho hem dit sempre, puedes tener mil datos que como no los analices, los entiendas y los formatees, no sirven para nada. Claro. Ahí está la inteligencia, ¿no?
Claro. Todos esos datos los vamos almacenando y los vamos desgranando continuamente y ofreciéndoselos al cliente. Este equipo, bueno, coge datos, pero esos datos, si no los lees, claro, o si no los sabes interpretar, hay un montón de datos que son, bueno, aquello parece, vamos, una zarzuela, aquello es imposible.
Oye, supongo que cada explotación será un mundo, pero ¿tenéis respuesta ya de donde las empresas donde lo tenéis instalado, de que os hayan dicho, oye, no veas el tiempo que me he encontrado de más en una semana o en una jornada laboral, porque antes tenía que estar pendiente, claro, de esto, y ahora, oye, me levanto más tarde, o puedo, claro, disponer de más tiempo para hacer esto, o lo que hacemos lo tenemos más controlado y sale mejor?
Claro. Ten en cuenta que este equipo está hecho para que el cliente se olvide del agua. Nosotros cogemos esa responsabilidad. Es decir, nosotros cuando ajustamos el equipo y lo dejamos totalmente instalado, el agua deja de ser un problema, porque el agua es un problema en cualquier tipo,
sí, sí, claro,
de negocio, ¿no? En las setups pasa lo mismo. Es decir, nosotros hacemos recircular el agua porque, claro, es decir, la bacteriología necesita un tiempo de contacto con el higienizante que sea para eliminarla. Y eso no pasa pasa en muy pocos sitios. Y nosotros, bajo esa ciencia, bajo esa base científica, lo que hacemos es tener el agua durante un tiempo determinado, ¿no?, para eliminar esa bacteriología. Y entonces, cuando esa bacteriología la hemos eliminado, entonces pasa a proceso, ¿no? Sea de una instalación ganadera, o sea de una ETAP, o sea de una industria alimentaria, de lo que sea. Bajo ese concepto científico trabajamos.
Pues me ha parecido muy, muy buen resumen final, Jesús, y muchas gracias por estar aquí con nosotros, CEO de Gestebet, y esperemos que, pues bueno, este ejemplo de empresa tecnológica, que lo ponemos en práctica en nuestro día a día y sobre todo aquí en las comarcas de Lleida, que de este sector hay mucho, ¿no?
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Pausa musical, com diu el Jaume, el concurs musical. O... A veure, David, tu que tienes más olfato. Esto ya es del siglo XXI o del siglo XX?
Esto es del siglo XXI.
Muy bien. Por poco, ¿eh? No te pienses. Estem parlant de l'any 2003, ¿eh? 2003.
Vale.
Passa que...
2003, bueno.
Fa 15 anys, saps? No res, 15 anys, de Rasmus, in the Shadows. Ull. En fin, oye, va, que tengo ganas también de a ver si acierto el año de la
efeméride.
Venga, siglo XX, siglo XXI.
El siglo XX. Siglo XX.
Siglo XX, supongo.
Bueno, diria dels principis, perquè últimament me vens molt...
Mira, 1989.
Bueno, va.
3 de octubre de 1989 se presenta por primera vez el juego SimCity para un Commodore 64.
Oh.
Ojo, yo creo... ese O me ha gustado.
Hombre, yo creo que todos hemos gastado un tiempo con un SimCity.
Yo pel nom ara no...
SimCity, tío, el que habéis de construir tú la ciutat i interactuar... No? No?
Sí, Jaume, ostras, no, he tirado horas,
No, bueno, sí, tú...
Con ese juego, ostras.
¿Quién año has dicho al año?
1989.
¿Y el 89, sabes a qué jugaba yo el 89? Al Tetris.
Yo tenía 14 años.
¿Y al Tetris?
Jo el 89 no vaig provar el SimCity, però de més gran sí, i ara hi és per iOS, per Android, per PC, per tot, i és...
Bueno, no sóc gaire de jocs, també us ho tinc de dir, és una vertent una miqueta meva molt light. No?
Doncs apa, que anem de cap a...
La tertúlia Freak.
Doncs avui a l'entrevista tenim bueno, aquestes notícies. Facebook fa uns dies va ser hackejada i va tindre més de 50 milions d'usuaris que van estar afectats. Seguretat. Tenim per això, per cert, una entrevista preparada amb en Casper Esquí.
Sí.
Un dia d'aquestos, a veure si parlem ja definitivament amb ells i ens explicarà una mica. Però, David, continuem tenint aquestes coses de milions i milions d'usuaris hackejats a través d'aquestes grans empreses d'internet?
Vamos a ver. Yo creo que el punto de vista es otro. Es decir, hay miles de millones de ataques diarios a un montón de bases de datos, miles de millones de ataques. Hay miles de millones de webs que, aunque las veamos bien, sus bases de datos están hackeadas, de webs normales y sencillas. Es decir, algunos de estos ataques se llevan datos. El tema es que a día de hoy, gracias a las analíticas, podemos saber algo de verdad sobre los ataques, qué efectividad tienen. Y de vez en cuando nos encontramos con esto como el de Facebook. Claro, el problema de Facebook no es que te roben la contraseña o roben la identidad de Facebook, sino que todas aquellas aplicaciones en las cuales te has suscrito a través del botoncito de Facebook Connect también están afectadas.
Claro.
¿Vale?
O sea, primera mesura, David, casero, per la gent que ens escolti, si vol quedar tranquil, què hem de fer primer? Cambiar la contraseña, ¿no?
Lo primero es, de verdad, tres, aunque parezcan complicadas, pero tener tres contraseñas, porque normalmente nos dejan tres intentos, ¿vale? Entonces, tener tres contraseñas, que estas contraseñas tengan más de 8 dígitos, que tengan números, letras y que tengan símbolos. Puntos, paréntesis, interrogantes. Es decir, esto ya lo hablamos en un programa con la gente de Casper Sky, decía el tiempo que tardaba una máquina en saltar todos estos pasos, ¿no? Entonces, claro, lo que podemos conseguir con algo así y teniendo una contraseña así es que por lo menos no seamos de los primeros infectados en un ataque.
Yo de todas maneras os explico mi experiencia. Yo fa poc, o sigui, abans mantenia contrasenyes ben fetes i tal, però és un embolic. És un embolic perquè acabes tenint la mateixa a tot arreu o quasi bé les mateixes a tot arreu. Gestor de contrasenyes, David Casero. Gestor de contrasenyes. De pagament o gratuït, però gestor de contrasenyes i t'oblides. I t'oblides de tot. Jo ara final el de per defecte que ve amb iOS, però, i amb Mac, però...
Però al final, mirar, al final la contrasenya més segura que sigue siendo, que seguimos teniendo, és la biometria. Sí, a día claro. De hoy, por mucho que digamos, todo el tema de la huella dactilar y del Face ID, es un gran avance porque realmente la biometría es seguridad. Pero bueno, que vuelvo al principio y con esto lo dejo.
Sí, pero una cosa, David.
Que nos demos cuenta que estamos en un mundo que estamos sufriendo diariamente miles de millones de ataques. Sí. En todos nuestros servicios, cuentas y hasta en el router de nuestra casa. Así de claro.
Però per biometria també tens la contrasenya numèrica o alfanumèrica, o sigui que tens la doble contrasenya, o sigui que per molt que tinguis una contrasenya biomètrica, doncs també tens l'altra, vull dir que també et poden d'entrar al dispositiu descobrint l'altra.
L'altra l'has de ficar molt difícil.
Pero, exacto, pero, y solo es una. Y solo es una contraseña para la biometría.
No, y además no está publicada. Y no está publicada.
Y como bien dice, y como bien aconseja Ricard, muy larga i muy complicada.
Vinga, anem per l'altre punt que volia comentar, perquè els nens ja han aconseguit evitar les restriccions de temps d'ús d'alguna aplicació. És, l'altre dia ho dies, David, que l'iPhone, aquell tema que vas descobrir de seguretat, que per cert, és que després me vaig estar reflexionant i que fàcil que és i quin gran forat, no?
Bueno, és un forat que no et permet accedir a les dades, però sí que et permet inutilitzar el telèfon.
Bueno, a tu et sembla poc?
No, home, sí, però almenys les dades les tens segures, això sí.
Vale.
Sí,
I avui en dia, doncs, han descobert, pues, bueno, uns nens han descobert, pues, clar, els hi restringeixen. Mira, aquesta aplicació només podrà jugar una hora al dia. No et preocupis.
Ja han trobat com saltar-se-la.
Ja han trobat com saltar-se-la. Com ho fan, això, David?
Me lo preguntas a mí.
Hombre, sí, claro, te pregunto como expert.
Tendríamos que llamar a mis hijas. Bueno, claro. Que son las expertas en ello.
No, pues tú, no, tens, tú tens filles en aquesta edad que están todo el día clink, 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 y claro, tens aquesta experiencia.
Tan sencillo y tan fácil como jugar con el tiempo, ¿no?
Y como...
Ojo, qué gran frase, ¿no?
Bueno, ¿y cómo es su que mal temps?
Bueno, pues con el reloj. Adelantando y atrasando el reloj.
Ulla.
Y con eso me lo vuelvo a cero.
Jaume y David, esto lo hacíamos. ¿Te acuerdas cuando salía software que era shareware, que lo tenías gratuito durante una semana? Els primers que van sortir...
Que no gravaven en les llibreries...
El que fèiem era anar modificant la data de l'ordinador i el tenies
sí,
gratis.
Però també han descobert un altre forat, un altre gap, que en aquest cas tu canvies la data i el telèfon no pots canviar la data perquè automàticament va amb el sistema i sap quan te l'has baixat l'aplicació, no?
Ah.
I o sap quan has deixat de jugar.
Què fan?
La desinstal·len del terminal i la tornen a instal·lar. Encara que no canvis el temps, llavors, clar, com que comença tot de nou perquè ho has borrat tot, doncs automàticament doncs, poden tornar a jugar una altra horeta. I com que al final són aplicacions que van online amb usuari i password...
No, al final el que fa la necessitat, per entendre'ns...
Vinga, són cosetes que estan passant. I parlarem més endavant de seguretat perquè tenim en Kaspersky una entrevista pendent i ja la tenim concertada. Més coses. Telefònica i 5G Barcelona obren un laboratori per provar les aplicacions 5G a Barcelona. Vull dir, sí, que tot aquest sistema que estàvem parlant a l'entrevista, ja tenim aquí un lab per a veure què podem fer amb el 5G.
Bueno, laboratorio real frente a todo lo que ya llevamos viendo desde hace tiempo y todas aquellas pruebas que existen y que ya vemos en el Mobile World Congress, ¿no? Uh-huh. Cómo más o menos funcionan. Bueno, pues ya un laboratorio real donde se van a intentar poner o exponer o acabar de desarrollar las soluciones y sobre todo el impacto que pueden llegar a tener esas soluciones. Como siempre, todos los laboratorios que se están abriendo en todo el mundo al final es para lo mismo y es para a ver quién pone la pasta para desarrollar las redes 5G, porque las redes 5G ya sabemos que están desde hace tiempo. Hemos llevado un coche, hemos jugado con una pelotita, hemos hecho un montón de cosas, ¿verdad, chicos? Que eso lo hemos hecho nosotros,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno.
Los tres que hablamos. Entonces, el tema es cuál es la aplicación real y cómo impacta. Claro. Y ese impacto que, bueno, pues que sean los motivos suficientes como para solicitar o que alguien se pueda apuntar a una inversión de una nueva infraestructura de redes, ¿eh?
Persones laboratoris.
Es que no es moco de pavo. Entonces, estos laboratorios, ahora mismo hay muchos laboratorios en todo el mundo, por supuesto, de los asiáticos son los primeros para poner las antenitas, pero ahora mismo estos mismos asiáticos, como Huawei, son los que traen las redes aquí y entran en estos centros de desarrollo de soluciones, ¿no? Es decir, al final es cómo vamos a estudiar estas soluciones y vamos a ver cómo impactan realmente en la sociedad y en el desarrollo de cosas cotidianas como pueda ser el tráfico, como pueda ser el agua, como pueda ser todas
bueno, estas cosas. Anirem veient els avanços, per això el laboratori.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
I com sempre, bueno, l'últim minut, l'últim redeinstant. David, quins gadgets ens portes avui? Què ens aconselles?
Pues mira, yo estaba aquí viendo los chicos de Spy Technology que me decían, oye, ¿qué productos ya sabéis que los tenemos todos? ¿Que sabéis que puedes vestir tu teléfono, tu tablet, o conseguir tu teléfono, conseguir tu tablet? Ya sabéis que siempre tenemos ofertas especiales con Samsung y con Xiaomi. Y precisamente de Samsung me hablaban y decía, oye, ¿sabe la gente que somos Samsung Service Experts? Es decir, además saben que les podemos dar una solución rápida, y hablemos como solución rápida, me decían, mira, nos traes el teléfono Samsung, nosotros tenemos servicio de asistencia a nivel 1, con lo cual lo miramos, podemos mirar si es tema de software o cómo es, pero sobre todo podemos analizar tu teléfono y decir qué es lo que le pasa, e incluso si esto hay que enviarlo a Samsung, te gestionamos el envío con Samsung, tanto dentro como fuera de garantía, y con presupuestos directamente reparado por ellos, con entrega y con toda la garantía del service Samsung Express. Con lo cual, bueno, pues decían, y como siempre hablamos, oye, no todos son productos que sabéis que los tenemos todos y nos podemos vestir, nos podéis tocar y nos podéis probar, sino que también tenemos servicio para todo lo que pueda ocurrir después.
Productes i serveis, espaitecnologic.cat, o el carrer Segovia, número 4 de Lleida. David Casero, un plaer, gràcies.
Muy buenas tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I nosaltres arribem a les senyals horàries que ens indiquen que són les 2 de la tarda, com sempre que ha estat un plaer que hagis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. Nosaltres hi tornem demà puntuals, com sempre, a les 12:20. Acaba de passar un bon dimecres i segueixes ben informat aquí als informatius de la cadena Cope.